A Catalunya Informació, Traveling. Estrenes de cinema i sèries a Catalunya Informació. Traveling. Amb Marc Garriga.
Mary.
Poppins, has vuelto.
No parece que hayas envejecido.
De verdad, jamás se comenta la edad de una dama, Michael. Has olvidado tus modales.
Doncs sí, torna Mary Poppins. En pantalla, Emily Blunt és la nova mainadera que arriba del cel i Lin-Manuel Miranda, el fanaler, l'aprenent de l'original Bert, interpretat per Dick Van Dyke, que per cert té reservat el seu lloc a la nova pel·lícula. Darrere la càmera, Rob Marshall, el director de musicals com Chicago o Nine.
El missatge de la pel·lícula, trobar la llum en la foscor, és honestament el que em va dur a fer-la i el que em va guiar durant tot el procés. Em sembla tan actual, crec que la gent necessita aquest film ara i que s'enviï aquest missatge d'esperança al món.
Emily Blunt tenia el gran repte de substituir el record inesborrable de la Mary Poppins de Julie Andrews i no grinyola gens en el paper.
Ningú no em volia veure fent una reinterpretació barata de Julie Andrews. Ningú no és Julie Andrews. I calia preservar la seva interpretació. Per tant, sabia que jo li havia de donar un nou aire i que només seria possible de la mà d'aquest home, Rob Marshall, que és el director més brillant i meticulós del món. Sabia que estava en bones mans.
And I was in safe hands with him. De fet, el problema no és el repartiment, ni les cançons, ni l'ambientació. Està tot molt bé, però el film, que és teòricament una seqüela, acaba sent un remake, o més ben dit, una còpia que no aporta res de nou. És com si algú comencés a pintar ara com ho feia Picasso fa 100 anys. No tindria cap valor, oi? Als fans de l'original els agradarà. Per què no? El públic en general passarà una bona estona. Però per què torna gairebé en la mateixa època en què es va situar l'original? Per què sembla que no hagi canviat res de res? Per què la història ens explica més o menys el mateix? Per això no seria millor revisionar el film dirigit per Robert Stevenson? Doncs segurament sí. Per film cursi, carrincló i encantador alhora, ja teníem el del 1964. No en calia un altre.
Me llamo Peter Parker. Seguro que el resto ya lo conocéis.
Doble ració de superherois per Nadal, la primera i la més important, una nova pel·lícula de l'Home Aranya. Aquest cop de dibuixos animats, però que ningú es pensi que per aquest motiu estem parlant d'un film menor. De cap manera, Spider-Man, un nou univers, és enlluernadora, energètica, divertida, emocionant i una de les millors pel·lícules que s'han fet mai amb aquest superheroi. No vol ser transcendent ni marcar cap pauta, però ho acaba fent perquè obre una nova via per als films d'aquest gènere. Un film irresistible, vaja. Marvel ho ha tornat a aconseguir, aquí presentant diversos mons paral·lels, amb Spideys a cada un d'ells, fins i tot en un ho és la mateixa Gwen Stacy, en un altre hi ha un porc, sense manies. I què fa la seva rival, mentrestant?
Cuenta la leyenda que un día un nuevo rey llegará y usará el poder del tridente.
DC Comics presenta Aquaman i podríem dir que sembla que per fi ha trobat el camí, sí. Fins ara han transitat de fiasco en fiasco, però copiant de Marvel tot el que poden i generant un batibull de referències, aconsegueixen ara sí un producte que s'aguanta, que entreté i que diverteix, cosa que no feien ni Liga de la Justícia, ni Batman contra Superman, ni amb prou feines Wonder Woman. Aquí Jason Momoa, el Khal Drogo de Joc de Trons, que va néixer per interpretar aquests dos papers, se'n riu de si mateix, del seu personatge i de la pretensiositat del film, cosa que és molt saludable. Pel director James Wan, habitual dels expedients Warren, l'últim film de Thor, Ragnarok, és una referència claríssima i es nota en l'estètica discotequera, en la grandiloquència d'algunes escenes i en les picades d'ullet a l'espectador. A veure si Aquaman, per fi, a banda de reconciliar el món submarí i el de la superfície, fa el primer pas perquè DC Comics triomfi definitivament al cinema.
Sota, ¿dónde está el champú?
He olvidado cogerlo.
Con tu pesca del día no vamos a salir de pobres.
Deixant de banda tots aquests productes de consum, arriba a la cartellera una de les perles de la temporada, la japonesa Un Asunto de Familia, d'Hirokazu Koreeda. Palma d'Or a Cannes, preseleccionada per als Oscars com a millor pel·lícula estrangera i present a totes les llistes del millor de l'any, és una faula sobre la família, una lliçó de moral dirigida per un expert en el tema, autor, entre d'altres, de La nostra germana petita o de Tal pare, tal fill.
L'estructura és molt simple. És una família que es trenca de forma estrepitosa mentre lluiten per tenir una oportunitat de tirar endavant. El desenvolupament de les coses va ser el gran repte. Com la família acabaria trencant-se per dins? I ho vaig aconseguir gràcies al sentiment de culpa que els injecta la societat des de fora, que és la que els jutja. Això farà que s'ensorrin.
Drama social, però alhora tendre cant a l'amor familiar més heterodox és de visió obligada.
Je cherche ma tante Martha.
Per acabar, també s'estrenen dues comèdies franceses enginyoses i amenes, Perdidos en París, el nou film de la parella Fiona Gordon-Dominique Bell, que en la línia de les seves anteriors produccions explota la vena còmica d'humor físic a l'estil de Jacques Tati, per narrar aquí la història d'una bibliotecària canadenca que arriba a París per ajudar la seva tieta i que coneix un rodamón esbojarrat. I també Sobre ruedas, on un mentider compulsiu, obsessionat amb les dones, lliga fent-se passar per minusvàlid fins que coneix una minusvàlida de veritat i se n'enamora.
Traveling. Estrenes de cinema i sèries a Catalunya Informació, amb Marc Garriga.